TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Quins avanços s'han fet en el tractament de càncer de mama?
Hola a tothom, això és Codi Beta, el programa d'IB3 Ràdio per parlar de tecnologia, cultura, innovació i divulgació científica.
El càncer de mama és el tumor més freqüent entre les dones, però no tots els càncers de mama són iguals. El triple negatiu és un dels subtipus més agressius i difícils de tractar perquè, a diferència d'altres tumors, no disposa de dianes terapèutiques específiques. Precisament això és el que ha aconseguit investigar un equip de la Universitat d'Umeå, Suècia, liderat per la investigadora poblera Francesca Aguiló Palleres, amb qui parlarem avui. Ella és professora associada al Departament de Biologia Molecular de la Universitat d'Umeå des del 2016, on va ser reclutada inicialment com a investigadora a Wallenberg pel Wallenberg Center for Molecular Medicine Wallenberg, una de les fundacions privades de recerca més importants de tota Europa. El seu treball, publicat a la revista Science Advances, descriu una funció fins ara desconeguda de la proteïna MeTTL3 que ajuda a les cèl·lules del càncer de mama triple negatiu que envaeixin altres teixits i es formin així les maleïdes metàstasis. Avui coneixerem què hi ha darrere d'aquesta descoberta, què significa per a la recerca oncològica, i mirarem també d'entendre per què el funcionament d'una cèl·lula continua sent una de les millors eines per combatre el càncer. Així mateix, avui parlarem del llibre El meu primer eclipsi, que recentment ha publicat amb la recentment també recuperada Cort Edicions, el divulgador científic Adrián García, més conegut a les xarxes socials com El físico barbudo. El meu primer eclipsi és un llibre adreçat als més petits que explica amb un llenguatge senzill i amb il·lustracions de Laura Calenta que és un eclipsi, perquè es produeix i com es pot observar amb seguretat. Abans de tot plegat, però, anem a veure si això arriba.
Accés autoritzat. Entrant en mode beta.
Com cada setmana ens demanam si això arriba, secció setmanal de desinformació contrastada, per saber si algunes informacions que corren per les xarxes socials són veritat o mentida. Avui parlam d'un bacteri que recentment s'ha fet molt famós, anomenat popularment el bacteri carnívor o menja carn. Es tracta del Vibrio vulnificus, aquest és el nom científic. Segons han informat molts mitjans, es tracta d'un bacteri que s'ha estès pel Mediterrani i que podria provocar danys greus en els teixits profunds. El Vibrio vulnificus és un bacteri que està present en ambients salobres, una mescla d'aigua dolça i salada, com puguin ser les desembocadures d'alguns rius, estanys o zones costaneres, i que pot infectar una persona a través de ferides obertes o fins i tot també amb aliments contaminats crus i podria provocar des de malalties estomacals lleus o infeccions de ferides fins a sèpsia i necrosi en els casos més greus i també manco freqüents. Aquestes infeccions bacterianes, però, es poden aturar amb un tractament precoç, amb antibiòtics i amb atenció hospitalària. A Europa, el Mar Negre i parts del Bàltic, del Mar del Nord i alguns punts de la costa atlàntica francesa són les zones amb més presència d'aquesta bactèria. Segons informen rigorosament en el portal verificat.cat, l'augment de les temperatures de l'aigua en zones de baixa salinitat pot augmentar el creixement d'aquest tipus de bacteris Vibrio a les aigües costaneres i, per tant, també augmentar aquest risc d'infecció. Cal tenir en compte, però, que l'estat espanyol no està actualment entre els països amb risc alt i que la vibriosi, aquesta infecció per aquests bacteris, es manté poc freqüent a tota Europa també, segons el darrer informe publicat el 3 de juliol pel Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties. Ens puntualitza totes aquestes informacions que han corregut per mitjans i xarxes socials Álvaro Fernández, divulgador a xarxes socials a través del seu perfil Farmacéutico Fernández.
He recibido un montón de mensajes, ruegos y peticiones pidiéndome información sobre la bacteria carnívora, algunos incluso preguntándome si este año en la playa se podían bañar. Y bueno, no me extraña, con estos titulares, la bacteria carnívora llega a las costas españolas. En los casos más graves puede ser necesaria la amputación de una extremidad para eliminar el tejido muerto o infectado. La bacteria come carne amenaza a España por el calentamiento del Mediterráneo. El calentamiento de las aguas favorece la proliferación de Vibrio vulnificus, que vaya nombre también, parece una maldición de Harry Potter. Un microorganismo potencialmente mortal. Bueno, esto último sí que es verdad, pero ¿cuánto te tienes que preocupar en realidad? Lo primero es que la bacteria no es carnívora como tal. En casos muy graves y muy excepcionales puede liberar una toxina que destruye los tejidos, pero no se los va zampando. Además, es una bacteria que ya conocíamos, lleva con nosotros muchísimos años, aunque sí es verdad que ahora, por el calentamiento del agua, es más habitual. Pero aún así, el riesgo de contagiarte es bajísimo, bajísimo, súper bajo. Especialmente si eres un individuo sano. La bacteria es peligrosa, sí, pero sobre todo para gente que es diabética, inmunodeprimida o personas con problemas hepáticos. Pero vamos, que aún en estos pacientes tampoco es una infección súper habitual. De hecho, lo más frecuente es que afecte a gente que se baña con heridas grandes, abiertas y sin tapar, cosa que ya deberías de saber que no se puede hacer, y gente que come marisco crudo y sin tratar. En España se han dado 3 brotes importantes desde hace 20 años y los 3 han sido por comer ostras así, al natural. En realidad, lo que preocupa a los científicos no es que el Mediterráneo se esté convirtiendo en una trampa mortal. Es que si las temperaturas del agua siguen subiendo, nos vamos a encontrar a este bicho en el mar, a esta bacteria, durante más tiempo, durante más meses y en mayor cantidad. Pero vamos, que de momento tú te puedes seguir bañando con normalidad.
També ens puntualitza aquesta informació que ha corregut tant per les xarxes una altra creadora de contingut, la llicenciada en Ciències Biològiques i especialista en biotecnologia i microbiota humana, Mariana Aróstegui.
Llevo días leyendo titulares sobre playas de España con bacterias carnívoras o playas de España con bacterias asesinas o peligrosas como Escherichia coli, que nos están informando con miedo en lugar de conciencia, porque son dos noticias totalmente diferentes y ambas están contando bastante mal. Empecemos por las famosas bacterias carnívoras. No, lo siento, las bacterias no comen carne, y menos aún carne humana. Ese nombre tan llamativo habla de especies como, por ejemplo, Vibrio vulnificus, que son especies marinas que pueden generar infecciones en determinadas circunstancias muy concretas, como heridas abiertas, personas inmunodeprimidas. Sí que una bacteria destruya tejido no quiere decir que coma carne humana, y menos aún que cualquier bañista esté en peligro. Es que las bacterias del género Vibrio no son nuevas, se llevan décadas estudiando, y también como parte de cambios en el mar, por temperatura, por salinidad y como parte del ciclo normal del planeta Tierra. Y una cosa es estudiar una bacteria y otra es transmitir un peligro innecesario, porque la inmensa mayoría de las personas jamás tendrán contacto con esta bacteria. Y ahora vamos con E. coli, porque E. coli no es una bacteria patógena del mar. De hecho, es una bacteria intestinal. La inmensa mayoría de las cepas son beneficiosas, forman parte de nuestra microbiota. Más de que el agua salada no es su medio. La sal dificulta su crecimiento y su multiplicación. Y entonces, ¿por qué se analizan las playas? Porque actúa como marcador de posible contaminación fecal de las aguas y que, por tanto, podría en condicional. A ver, ¿alguna bacteria patógena sí es que la hay? Es más, una prevención. Por eso muchas veces se restringe el baño hasta que el agua se limpia. Que ni las bacterias te comen, ni las bacterias te matan, y el mar en general es un lugar seguro. Salvo que las autoridades sanitarias pongan una bandera donde te digan, por prevención, es mejor no bañarse. La vigilancia sanitaria protege. La microbiología explica, el miedo vende. Y creo que todos nos merecemos información un poquito más rigurosa.
Idò, ja ho sabeu, aneu alerta amb els titulars alarmistes. De moment no existeix cap evidència que indiqui un problema de salut pública en aigües de bany de l'estat espanyol relacionada amb aquests bacteris Vibrio. La presència d'aquest bacteri Cervera ha crescut a Europa degut a l'augment de la temperatura de les aigües, però el risc d'infecció continua sent baix, especialment al Mediterrani. A més, com sentíem de mà d'aquests experts, el terme carnívor o menja carn és imprecís i no fa referència a un tipus concret de microbi, sinó a la propietat que tenen algunes espècies, com el Vibrio vulnificus, d'infectar i, en els casos més greus, destruir teixits del cos. I encetam en aquesta hora la nostra secció setmanal del nostre enviat especial al món geek, ja ho sabeu, el món freak tecnològic i informàtic, Pato Conde, avui en xerra de l'artista i la feina de Charles Huet.
Benvinguts una vegada més a la secció de cultura geek, aquí al programa de Codi Beta. Avui us volia presentar un artista que la veritat és que jo m'agrada moltíssim i l'he duit perquè és un dels casos de que internet funciona per difundir i ensenyar la nostra feina, no? Aquest es diu Charles Huetner. Huetner va amb H-I-T-T. Charles Huetner és un dibuixant i, sobretot, animador que darrerament està, pues, se comenta molt de la seva feina perquè el començament dels blogs o microblogs o totes aquestes eines per compartir les nostres feines per internet, tothom deixava les coses allà, com MySpace o inclús Facebook i tal. Van ser moments en què els artistes compartíem les nostres coses i arribaven a qualque port a vegades o moltíssimes més quedaven allà allotjades i ningú els hi feia cas o no se movien molt o no arribaven a res, no? Però hi ha molts d'artistes que sí que han triomfat o potser han duit la seva feina a un puesto molt més gran o de producció més gran, i aquest és un d'ells, no? Que en aquests anys, pues, deixava les seves animacions en el seu blog, i eren petites animacions de GIFs animats amb personatges que se movien i petites històries molt, molt, molt curtetes, perquè el format no donava per tant, i a poc a poc va ensenyar la seva feina i va arribar un moment en el que ell, amb 3-4 persones més, varen crear un club d'animadors que se diu Late Night Club Workers, que era, pues, un conjunt de gent que feia pel·lículites animades i posaven un tema i donaven un any per fer un curtmetratge animat amb aquestes històries, no? Hi ha un de fantasmes, hi ha un d'anònims, de gent estranya, desconeguda, i tenien aquest límit, no?, d'un any i fer això. I d'aquí varen sortir un parell d'animadors, però ell, sobretot, va triomfar molt perquè la seva estètica dels dibuixos, podeu cercar les seves pel·lícules, inclús podeu cercar aquest Late Night Club Workers, pues varen destacar molt, no? I sobretot tots compartien que feien feina de qualsevol altra cosa que no estava envoltada en el món de l'art i per la nit, després quan arribaven a casa seva, se posaven a fer feina de dibuixant aquestes animacions, no? Pues, la veritat és que va tenir molt d'èxit, se van projectar els curts per un parell de països, se van fer inauguracions i tal, presentacions de les pel·lícules, i després ell va seguir amb un projecte que es diu Scavengers. Scavengers és una espècie de nàufragos espacials que, bé, el podeu revisar, el podeu trobar a la plataforma Vimeo. La plataforma Vimeo és com una espècie de YouTube que també té pues, molt de curtmetratges, documentals i pel·lícules de tot tipus, amb bastanta bona qualitat, igual que pot ser molt parecut a YouTube. És una plataforma que s'emplea molt per ensenyar feina i trobareu molt pocs anuncis i és molt amable per veure aquest tipus de pel·lícules, no? Així que si podeu visitar Vimeo, trobareu allà un curtmetratge que es diu Scavengers.
Animador, vinyetista, guionista i director, famós sobretot per Scavengers, aquest curtmetratge del qual l'any 2023 se'n va arribar a fer una sèrie. En Pato ens en conta més detalls.
Aquest curtmetratge, si us agrada el tema de dibuix, la veritat és que és una delícia per els nostres ulls i cervell, no? I sobretot la història, que són dos astronautes que estan atrapats a un planeta que no sabem a on és, però hi ha un desenvolupament de tot aquest món, de com serien les plantes a un altre planeta, què tipus d'espècies existirien i com se conviuria amb ells, no? amb totes aquestes espècies. I bé, el curtmetratge conta una història molt curteta, perquè crec que la pel·lícula dura quasi 8 minuts, i bé, conta aquesta història molt curteta d'aquests dos astronautes que estan perduts allà, no? I bé, no vull fer molt d'espoilers, però no saben molt bé tot el que estan contant i el final és un d'aquests finals molt espectaculars i la veritat és que val la pena donar-li, dedicar-li temps a tota aquesta narració. El curt va guanyar moltíssims de premis i de fet s'ha arribat a fer una sèrie que la podeu trobar a HBO. Teniu allà la plataforma per veure la sèrie Scavengers Reign, que bé, va un poc amb la mateixa estètica, disseny d'entorns i de naus i tal, i la veritat és que és una delícia. Jo he trobat que té una semblança molt, molt, molt parecuda als llibres de l'Incal, al còmics aquests que tenen una cosa així com de planetes que no sabem què són, un futur com distòpic, una cosa molt aïllada, i que són els còmics de l'Incal, són de Moebius i de Jodorowsky, pues hi ha una cosa així molt parecuda. Així que si us agrada tot aquest tipus de narratives, podeu cercar aquest creador, Charles Huettner, perquè sempre està aportant coses noves i sobretot hi ha molt dels seus processos de feina allà en els blogs que emplea, no? Res, i evidentment, si podeu arrimar un poquet els nassos per allà per Vimeo, us agradarà molt aquesta plataforma perquè hi ha molt de productes artístics. Trobareu de tot, des de curtmetratges a documentals i sobretot molta cosa amb molta qualitat i sense tants d'anuncis que molestin, no? Així que res, ens veiem a la propera secció la setmana que ve.
Codi Beta. Anna de la Salut.
TV3 Ràdio és... Entreteniment.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre.
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
Codi Beta. Anna de la Salut.
Sabem que el càncer de mama és el tumor més freqüent entre les dones i també sabem que no tots els càncers de mama són iguals. El triple negatiu és un dels subtipus més agressius i difícils de tractar perquè, a diferència d'altres tumors, no disposa de dianes terapèutiques específiques. Per això, qualsevol avenç que ajudi a entendre com creix i com es propaga és una porta oberta a futurs tractaments. Precisament això és el que han aconseguit un equip de la Universitat d'Umeå, Suècia, liderat per la investigadora poblera Francesca Aguiló Palleres. El seu treball, publicat a la revista Science Advances, descriu una funció fins ara desconeguda d'una proteïna en concret, la MeTTL3, que ajuda a que les cèl·lules del càncer de mama triple negatiu envaeixin altres teixits i es formin així les metàstasis. Tot i que no és un descobriment que impliqui una cura immediata, sí que planteja una nova manera d'entendre aquesta malaltia i un possible camí per desenvolupar nous tractaments en el futur. Avui volem conèixer què hi ha darrere d'aquesta descoberta, què significa per a la recerca oncològica i per què entendre el funcionament d'una cèl·lula continua sent una de les millors eines per combatre el càncer. En parlam avui amb Francesca Aguiló Palleres.
Nascuda a la Pobla l'any 1975. Aguiló és professora associada al Departament de Biologia Molecular de la Universitat d'Umeå des del 2016, on va ser reclutada com a investigadora a Ballenberg pel Ballenberg Centre for Molecular Medici Ballenberg, una de les fundacions privades de recerca més important d'Europa. Va obtenir el doctorat en Biologia Molecular a la Universitat de Barcelona i va completar la seva formació postdoctoral a l'Escola de Medicina i Cant del Mount Sinai de Nova York.
Benvinguda a Codi Beta. Gràcies per atendre la nostra telefonada avui vespre, Francesca.
Hola, bon vespre. Què tal?
Molt bé. Abans d'entrar en aquest descobriment que heu fet, en aquesta investigació, explica'ns una miqueta, perquè ho dèiem, hi ha diferents tipus de càncer de mama. Quins són, a grans trets?
Sí, com bé has dit, hi ha diferents tipus de càncer de mama. Primer de tot, m'hauria de disculpar perquè jo conec tots aquests noms en anglès. Fa massa anys que faig la meva carrera investigadora a l'estranger, però bueno, hi ha el luminal A i B i el HER2 que expressen receptors específics pels quals tenim drogues o tractaments a part de la quimioteràpia i tal, que poden ajudar a combatre'ls. En canvi, el triple negatiu no presenta cap d'aquests receptors i, per tant, els tractaments que hi ha són més limitats.
Mm-hmm. Per tant, aquest triple negatiu és un dels més difícils de tractar. No sé si, tot i així, existeix qualsevol tipus de tractament.
Sí, bueno, és el més difícil de tractar, és que té més mortalitat i, mm-hmm. i fa més metàstasis, se fan cirurgies i quimioteràpia.
Mm-hmm. L'equip que lideres, Francesc, que ha detectat el paper d'una proteïna, ho dèiem, que d'alguna manera podria ser decisiu a l'hora d'enfocar precisament el tractament d'aquest tipus de càncer. No? Explica'ns una miqueta què heu descobert.
Mira, aquesta proteïna normalment fa feina en el nucli i és una proteïna que metila RNA. La metilació de RNA, en vàrem sentir parlar quan Carico va guanyar el Premi Nobel fa un parell d'anys, per mort de que les vacunes del Covid, que van jugar un paper tan decisiu per combatre la pandèmia, tenen modificacions en aquest RNA, per tal de que el nostre cos les accepti com a pròpies. No? Llavors, aquesta proteïna MTTR3 metila l'RNA, el modifica químicament en el nucli. La cèl·lula té diferents habitacions, com si tingués una cuina, un bany, un menjador, i cada una d'aquestes funcions, o diferents funcions de les proteïnes, passen a habitacions específiques. Uh-huh. Nosaltres el que hem vist és que en càncer de mama aquesta proteïna passa del nucli al citoplasma, és a dir, adquireix una funció totalment nova que és independent d'aquesta metilació d'RNA. I aquesta funció nova permet a la cèl·lula migrar i, per tant, formar més metàstasis.
Uh-huh. I quan elimineu aquesta proteïna en els vostres experiments, què ha passat?
Sí, nosaltres vàrem fer experiments en ratolí, uh-huh, també en cèl·lules, i el que veiem és que formen menys tumors i tenen menys capacitat de migrar.
Uh-huh. Sí. Per tant, això vol dir que, de qualque manera, el manco hem obert una porta a trobar una nova diana terapèutica?
Sí, sí. Això ens agrada molt, però també no hem de perdre de vista que nosaltres el que fem és investigació bàsica. Vol dir que el que intentem és entendre el funcionament de les coses, en particular de les cèl·lules. Val? Sense aquesta investigació bàsica fonamental, sense entendre com funcionen, no podem trobar cures. Llavors, els nostres ara resultats són públics i damunt d'aquest granet de sorra que nosaltres hem posat, altres ja en farà altres estudis i sí, se poden obrir noves dianes terapèutiques. Sobretot per aquesta proteïna, per MTTR3, hi ha inhibidors, uh-huh, que estan per leucèmia, estan en assajos clínics. Uh-huh. El que passa que són inhibidors que modularien la funció de metilació de RNA, però no modulen aquesta nova funció que nosaltres hem descrit en aquest article.
D'acord. Llavors, bé, importància d'aquesta recerca bàsica que mencionaves, quins són els propers passos? Quines preguntes vos queden ara per respondre? No sé si continueu investigant o si aparqueu i això ja ho poseu a coneixement de l'abast de tothom, d'investigadores, d'altres equips...
Sí. Nosaltres, una de les observacions que fem en aquest article és que també aquesta proteïna en el citoplasma està present en altres tipus tumorals, uh-huh, com càncer d'ovari, però una de les observacions que fem és que en teixits que són altament secretoris, com per exemple els pàncreas, també veiem que MTTR3 està en el citoplasma. Mm-hmm. I ara tenim un petit estudi que estem intentant determinar si això també estaria involucrat en la secreció d'insulina i en diabetis. Mm-hmm. Però bueno, a part d'això, nosaltres ens centrem en l'estudi de modificacions d'RNA i tenim molts altres projectes també dins el marc de càncer d'ovari, espero que prest puguem publicar, i de càncer de mama.
Uh-huh. Sí. Que ara has mencionat, però després has mencionat també el de pàncreas. No sabia si aquesta proteïna pot tenir qualsevol tipus de relació amb càncers que passen en les dones.
No, aquesta proteïna... No, s'ha vist. Aquesta proteïna és important per funcionament normal de les cèl·lules, uh-huh, i el que s'ha vist és que funciona en llocs que no han de funcionar i de manera que no han de funcionar a molt de tipus de càncer, uh-huh, no només de les dones. Nosaltres ens centrem en els càncers de les dones, uh-huh, però altres... estudis que demostren el seu paper amb leucèmia, pàncreas, càncer de pulmó, etc. Sí. No només aquesta proteïna, sinó altres proteïnes associades en aquesta funció de modulació de les modificacions de RNA.
Per tant, aquest mateix mecanisme, aquesta descoberta que heu fet vosaltres, pot ser que serveixi en un futur, no només per al càncer de mama, que era el vostre àmbit, no? Però pot ser que serveixi també per a altres tipus de càncer, no?
Correcte, sí, sí.
Clar, i abans ho dèiem, i tu has estat cauta i has dit no volem dir que hem trobat una nova diana terapèutica, però sí, clar, quan una persona llegeix una notícia com aquesta, és fàcil que de tot d'una pensi, no?, que s'ha descobert una nova cura, però imagino que s'han de posar molt de matisos. Quant de temps pot passar entre aquest descobriment que heu fet vosaltres i l'arribada d'un possible tractament?
Són molt d'anys, són molt d'anys i molta feina, no només nostra, sinó moltíssima altra gent. Ara, per exemple, el següent pas que nosaltres hauríem de fer és entendre per què aquesta proteïna passa de la cuina en el menjador, diguéssim, sí, saps? Perquè va des nucli en el citoplasma. Hi ha algun estudi que ho adrecen, però de manera bastant preliminar. S'haurien de treure fàrmacs o inhibidors específics que evitassin aquest transport i després ja entrar en assajos clínics, que això són evidentment molt d'anys i molt de controls.
Per tant, encara queda temps per endavant. Per sort, tenim persones com tu i part del teu equip que desenvolupeu les vostres carreres en la investigació perquè la gent pugui tenir unes millors vides, perquè tinguem cures més avançades en aquestes malalties, podem dir, tan a l'ordre del dia. I en aquest cas, tu has desenvolupat la carrera a Suècia, ho dèiem també a l'inici, has passat per Barcelona, però després també vas anar a Nova York, o sigui que has estat una miqueta per tot arreu, però t'has establert a Suècia. Explica'ns una miqueta com ha estat aquest camí i què ofereix un centre com la universitat on estàs, alhora per poder fer aquesta ciència i aquesta recerca en aquest nivell.
Sí, bueno, primer de tot, sí, és vera que gràcies a gent com nosaltres i l'esforç de tot el meu equip podem fer aquesta recerca de qualitat, i crec que no hem d'oblidar que malgrat avui en dia encara mor molta de gent de càncer i d'altres malalties, hem avançat moltíssim. Jo mateixa tinc un germà que va morir l'any 75 de càncer de Wilms, ronyó, i avui és una malaltia curable. Vull dir que això també va ser un pas molt decisiu perquè jo volgués dedicar-me a la investigació. La meva carrera, jo vaig fer biologia i bioquímica aquí a SUIP. Vaig tenir la sort d'entrar de l'una col·laborador amb Nana Provenza en el Departament de Bioquímica i amb la Joana Ramis, que feia la tesi. Llavors vaig aprendre moltíssim i, com que la meva pare vivia a Barcelona, vaig voler fer la tesi a Barcelona. Va ser un poc per amor i tal. Però després ja la tesi vaig aprendre moltíssim dels meus directors de tesi, però crec que necessitava fer el pas següent i llavors, no com ara, molta de gent anava als Estats Units per fer els estudis postdoctorals, i allà a Nova York vaig tenir molta sort perquè vaig publicar molt bé, però a més estava en un ambient on no faltaven cap tipus de recursos i estàs en un ambient on tot funciona, amb gent molt ambiciosa, i fa que tu també siguis més ambiciós i més bo. Després de 8 anys en diferents laboratoris i 2 fills, vaig tenir l'oportunitat d'obrir el meu laboratori en aquest centre Wallenberg, que han dit abans, que la Fundació Wallenberg és una de les fundacions europees que més inverteix en ciència, i llavors m'oferien unes condicions immillorables per obrir el meu laboratori, condicions que aquí només a pocs centres d'excel·lència del país pots trobar i llavors allà vaig anar.
Mm-hmm.
Sí.
Clar, parlàvem d'un centre d'excel·lència, Francesc, i de referència, que aposta molt per la ciència, que és un dels que més inverteix en aquesta qüestió. Creus que una jove investigadora, com ha estat el teu cas, que has anat caminant i fent carrera, finalment ha arribat allà, però pot desenvolupar una carrera científica igualment competitiva des de l'estat espanyol?
Jo crec que... Mem és possible des de l'estat espanyol. Sí, hi ha centres de recerca molt bons i hi ha laboratoris també que són molt bons, però és bastant més difícil perquè hi ha menys recursos. Vull dir, aquest centre d'excel·lència en el qual jo pertanyia, ara ja estic a la Universitat d'Umeå, pertany a una fundació que inverteix molt de dobbers cada any, té projectes cada any, vull dir que és una entrada contínua de dobbers, i a part de la Fundació Wallenberg hi ha altres fundacions privades i el govern suec també inverteix molt de dobbers. Aquí a Espanya els recursos són més limitats. No som un país reconegut perquè se faci molta inversió de dobbers tant privats com públics en recerca.
Mm-hmm. Sí, sempre ho dèiem, la necessitat d'invertir en I+D precisament per poder ser referent en aquest aspecte. Si no hi ha dobbers, evidentment, és molt difícil que la cosa avanci i que la gent pugui aguantar, no?, aquestes investigacions al cap del temps. Sigui com sigui, Francesc, lideres un grup de recerca internacional i aquest és un àmbit molt competitiu. No sé si has percebut canvi en els darrers anys, si encara hi ha obstacles específics per a les dones investigadores. En el teu cas ens deies dos fills, per tant crec que has passat ja una maternitat i deus haver topat també amb certes dificultats, no?
Sí, especialment tenir dos fills a Nova York no és fàcil. A Nova York no existeix la baixa maternal.
Clar.
Jo tenia una beca de la Generalitat de 4 mesos de baixa maternal. Contemplava la meva beca i quan li vaig dir al meu jefe que m'agafaria 3 mesos, jo crec que va quedar blanc. Hi ha dificultats per les dones, sí, i jo crec que la maternitat és una dificultat afegida, sí. Encara que s'intenten fer diferents polítiques per igualar el número de dones que arriben a catedràtiques i en comitès, mm-hmm. i això, però encara estem una mica en fora. Crec que hi ha països que estan millor que els altres, per exemple, a Suècia els homes mm-hmm. també tenen baixa paternal i se reparteixen millor les feines, sí. Diria jo.
Sí, és segurament un dels països, no?, en els quals ens anem emmirallant per poder igualar, tot i que, evidentment, m'imagino que les dificultats són per tot arreu.
Sí.
Ja per tancar, per acabar, sí que et volíem demanar, clar, ho dèiem, els tractaments no arriben tot d'una, la gent que pugui estar escoltant... Aquesta entrevista o que llegeixi una notícia en referència en això pot dir, ostres, ja està, no? Però, clar, no està, com hem comentat. No sé si hi ha qualsevol missatge que t'agradaria enviar a totes aquestes persones que actualment conviuen amb un diagnòstic, en aquest cas de càncer de mama, però ho podríem ampliar més enllà, i que segueixin amb esperança cada nou avançament.
Clar, jo crec que bueno, tota aquesta gent són el nostre motiu i la nostra inspiració per seguir lluitant. És una carrera molt competitiva, molt difícil, però que jo ara va sortir aquesta notícia en el diari a Mallorca i vaig poder veure els comentaris de la gent i la veritat és que clar, la meva feina és el dia a dia, potser nosaltres no som tan conscients del paper que fem, però quan veus comentaris i la repercussió mediàtica que ha tingut, la veritat és que m'haig emocionat molt i no s'ha de perdre l'esperança i, bueno, això és el que els hi voldria dir.
Moltíssimes gràcies, Francesc, per aquesta estoneta i per la feina que fas com a investigadora. Que vagi molt i molt bé.
Molt bé, gràcies.
Fins una altra. Adéu.
Adéu.
Codi Beta. Anna de la Salut.
IB3 Ràdio és diversitat.
Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Xarxa experta.
Falten poques setmanes perquè Mallorca visqui un dels esdeveniments astronòmics més extraordinaris de les darreres dècades. El pròxim 12 d'agost, la Lluna cobrirà completament el Sol durant uns instants, amb un eclipsi total que serà visible des de bona part de les illes. Serà un esdeveniment, ho dèiem, excepcional, que ha despertat l'interès de moltíssimes persones i que fins i tot ha fet que els preus dels bitllets a Mallorca augmentin un 500%. Un fenomen que desperta l'interès de científics, d'aficionats i que començarà a partir de les 5 i mitja del capvespre aproximadament, arribant al punt culminant pocs minuts abans de la posta de sol. Les autoritats i les entitats astronòmiques recorden que l'observació s'haurà de fer sempre amb ulleres homologades per eclipsis, ja que és molt important tenir en compte que mirar directament el sol sense protecció pot causar danys irreversibles a la vista. I coincidint amb aquesta cita astronòmica, el divulgador científic Adrián García, més conegut a les xarxes socials com el Físico Barbudo, ha publicat Mi primer eclipse, un llibre adreçat als més petits, que explica amb llenguatge senzill i amb il·lustracions de Laura Caldentei que és un eclipsi, per què es produeix i com es pot observar en seguretat. Una manera d'apropar la ciència als infants aprofitant aquest fenomen que molts només podran veure una vegada a la vida. Avui volem parlar amb ell tant del llibre com d'aquesta passió per divulgar ciència i de com han de preparar-nos per gaudir en seguretat d'aquest eclipsi històric. Benvingut de nou a Codi Beta, Adrià, com estàs?
Molt bé, molt content d'estar aquí una altra vegada.
I aviat, ja ho avançarem, però aviat també t'atendrem seguidament amb unes petites seccions.
Sí, tinc molta sort de poder estar aquí tantes
Nosaltres tindrem sort de que mos puguis explicar i divulgar això que fas tu, qüestions de física de manera senzilla, de manera entenedora, de manera fàcil i apropar-mos una miqueta més en aquest món, precisament com fas també amb aquest llibre, Mi primer eclipse, que en aquest cas va pels més petits, m'imagino que els més grans també aprendran coses, però explica'ns com neix la idea d'escriure aquest llibre.
Mm-hmm. Doncs va ser una proposta que em va arribar directament. Jo estic més acostumat a fer divulgació un poc per públic, doncs més un poc més gran, no? Mm-hmm. Potser per públic universitari o dels darrers anys d'institut. I des d'Edicions Cort, de Nedi i en Miquel, mm-hmm. me varen escriure amb aquesta proposta, me varen contar que volien recuperar aquest editorial, no? Edicions Cort, que era familiar, me varen contar un poc la història i bé, jo no tenia en ment fer mai un llibre per nins, per això, perquè no estic gens acostumat en aquest llenguatge, però me varen vendre tan bé i aquesta oportunitat de poder fer un llibre tan nostre, no? Mm-hmm. Perquè és un llibre sobre eclipsis, però molt centrat en com es viurà l'eclipsi aquí a Balears, sobretot mm-hmm. a Mallorca. I no vaig poder dir que no. I mm-hmm. així que em vaig endinsar en aquest món dels eclipsis. A més, em varen presentar a Laura Caldentei, que és l'altra pota que ha fet possible aquest llibre, I bé, ha estat una experiència encantadora, no? Vaig passar molt bé amb tot l'equip fent la feina, crec que ha quedat un llibre doncs, molt simpàtic, amb dibuixos molt, molt il·lustratius, i no sé, ha anat tot com a massa bé, no? Una experiència editorial massa bona.
Ets el lot, tu? T'agraden els lots?
No gaire, no, no gaire, he de dir que no gaire.
Ja m'ho pareixia, Sí, com sigui, explicar un eclipsi sobre... En general, bé, tu tens molta facilitat, però en general no és una cosa fàcil explicar segons quins fenòmens, no? Mm-hmm. Però amb un infant també has d'adaptar molt més, no?, les paraules. Com ha estat aquest procés? Quin és el mm-hmm. principal repte d'això que deies, no? Jo estic més acostumat a fer una divulgació per públic més juvenil o fins i tot ja adult, mm-hmm. Adaptar aquell llenguatge.
Sí, doncs, per sort, un eclipsi té una facilitat, i és que els protagonistes dels eclipsis, fins i tot els nens més petits els coneixen, no? Sí. Que bàsicament són tres. Tenim el Sol, la Lluna i la Terra.
Sí.
Llavors, amb aquests tres ingredients ja podem fer alguna cosa, no? En realitat, explicar el més bàsic d'un eclipsi, que és que la Lluna es posa per davant del Sol, jo crec que això qualsevol nen o nena ho pot entendre molt fàcil, no? Sí que hi havia algunes cosetes potser una mica més complicades, no? Preguntes que posant-nos a les sabates d'un petit mm-hmm. ens podien sorgir, no? Com, per exemple... com pot la Lluna, que és molt més petita que el Sol, com pot tapar el Sol? No? Uh-huh. Doncs aquí doncs, hem dedicat alguna pàgina, per exemple, doncs, a parlar que el tamany aparent de les coses canvia amb la distància, no? Que les coses, quan més lluny, en lluny està, més petites pareixen, no? Uh-huh. Doncs jo crec que un poc la meva feina en aquest llibre ha estat trobar quins ingredients feien falta construir, no? Com construir aquesta escala per arribar de tenir el Sol, la Lluna i la Terra... fins a arribar a explicar què és un eclipsi, els tipus d'eclipsi i sobretot per què és tan important aquesta data d'agost.
Mm-hmm. Dia 12 d'agost, aquesta eclipsi que ha causat molta revolada arreu. Sí. Veurem si el podrem arribar a veure o no, si tindran
esperem
lloc.
Esperem que sí.
Però sí, quan sigui, fer un llibre com aquest sí que és una manera, no, de despertar la curiositat científica. Ara, això mateix que deies, no? Que... Mm-hmm. Els tamanys poden ser relatius i que la Lluna, sí, precisament, sí. No, pot tapar el Sol. Jo no sé si ho feim suficient, això d'intentar despertar aquest interès.
Mm-hmm. Bueno, jo crec que potser és una mica desigual, no?, a cada família. Jo, per sort, a la meva família sempre m'han estimulat molt intel·lectualment, llavors mm-hmm. això ho tenc molt per mà, no? Sempre m'han posat documentals, sobretot d'animals, que eren els que més m'agradaven mm-hmm. de petit. Però bé, jo crec que darrerament està això un poc més de moda, no? El comprar llibres en els nins, no? Ara, doncs, un poc fent la documentació per preparar-me, sobretot per saber en quin to escriure això, vaig començar a cercar alguns llibres de ciència, de física, d'astrofísica, per nens, i déu-n'hi-do la quantitat que n'hi ha, no? Jo crec que darrerament sí que hi ha aquesta inquietud pels pares i mares per estimular intel·lectualment els seus fills, no?
Mm-hmm. Explica'ns per què és tan especial aquest eclipsi mm-hmm. que viurem dia 12 d'agost. Què el fa diferent d'altres eclipsis o altres fenòmens astronòmics que hem mm-hmm. vist d'altres o que han sentit que passaven altres vegades?
Sí, bé, doncs aquest serà molt especial perquè ho podrem veure aquí sí. sense moure'ns de ca nostra, no? Mm-hmm. Això ja ho fa molt especial. També, bé, és especial perquè ve una època d'eclipsis, no? Tindrem aquest eclipsi, l'any següent, 2027, també a l'agost, en tindrem un altre, que aquí a les Balears no es veurà de manera completa com aquest, uh-huh. i l'any següent, el 2028, tindrem un altre que serà anular, és a dir, que tindrem tres tipus d'eclipsis en tres anys aquí. I bé, és especial perquè... sona molt malament dir-ho, no? Però és el darrer que veurem aquí a les Balears a la nostra vida. Perquè el següent, si no vaig malament, a les Balears, el següent eclipsi complet no es veurà fins 2180.
D'acord.
Jo no tinc molt de plans d'estar per aquí en aquests anys, no?
Crec que és també complicat.
Sí que n'hi haurà a la península, el 2053, per mi, hi haurà un altre mm-hmm. Un eclipsi total. Però bé, hem d'aprofitar aquest, que es veu des de casa nostra, que no hem de viatjar en joc, i això. També el de... Serà un eclipsi... El tercer eclipsi, per mi, serà un molt llarg, no? És com que són eclipsis, a més, dins els eclipsis seran especials per això, no? Perquè tindran una totalitat, aquest moment, quan la lluna tapa per complert el sol, serà bastant llarg, i això s'ha d'aprofitar, sí.
Què veurem exactament a Mallorca? Què passa quan hi ha un eclipsi total per a les persones que no ho sàpiguin o que no ho recordin?
Bé, jo, això tot, per jo, és teoria, perquè no, clar, com la majoria, no he vist un eclipsi total mai, no? Sí que vaig veure el parcial que va haver-hi en 2006, per mi, que sí que va passar per aquí. Però bé, la idea és que veurem que la lluna comença a mossegar el sol, no? Comença a tapar-lo. I jo crec que potser el més interessant és quan comença a tapar-lo per complet, no? Hi ha un parell de fenòmens molt interessants, que són les perles de Bailey o l'anell de diamants, no? Que són ja quan està a punt la lluna de tapar-ho tot, que les muntanyes i les valls de la pròpia lluna deixen passar alguns ratxos de sol i altres no. Llavors es veuen com una mena de cinturó de petites perles, no? que són els darrers ratxos de sol que comencen a... que els darrers que ens arriben a la Terra abans de que quedi completament tapat. I bé, després quan la lluna tapa per complet el sol, diuen, o esperem poder veure, la corona solar, no? Que és aquesta part externa del sol que normalment no podem veure perquè el sol ens enlluerna, no? I no podem veure això. Després, quan passa aquesta totalitat, fem el camí a l'inversa, no? Tornem a veure la nit de diamants, les perles de Bailey i la lluna que comença a desaparèixer de davant del sol. Clar, això jo ho veig molt especial perquè, clar, des de que naixem, les poques certeses que tenim és que el sol surt pel dematí i se'n va a sobre baixa, no? I que de sobte, a l'hora baixa, el sol desaparegui és com una cosa molt impressionant, no? Ara perquè sabem que això ens passarà, duen anys avisant-nos i això, però no ser conscient de que pot passar això i que de sobte succeeixi deu ser molt, molt, molt més impressionant que del que ja serà.
Des d'on et veuràs, tu? Bé, m'imagino que ho faràs, no?
Sí. Jo, mira, doncs aniré a veure-lo amb els meus pares a una casa que tenim pel Pla de Sant Jordi, que potser no és el puesto on millor es veurà, però estarem allà en família, tranquil·le, frenent un refresc, una cerveseta, un pot de fuet i en calma.
Planasso, eh?
Sí, perquè jo crec que la resta de l'illa potser està una mica complicada.
Serà
aquests dies.
Serà complicat els accessos, això ja ho sabem, que sobretot a la part oest hi ha certs punts que se sap que la visibilitat serà la més bona, hi ha complicació, a no ser que hi hagi gent molt sortada, que tingui un vaixell,
clar,
que llavors
ja,
en puguin anar allà on vulgui, però vaja. Evidentment, i ho hem de recordar, ho recordem amb tu, cada vegada que hi ha un eclipsi s'ha de dir, però no podem mirar directament el sol sense la protecció necessària. Normes bàsiques de seguretat, i explica'ns una miqueta com podem trobar aquestes ueres que hem de dur, com podem saber que són realment homologades i que ens serveixen, que no ens faran mal.
Sí. Doncs bé, com bé dius, unes ueres de protecció és una cosa molt bàsica, no? El sol no es pot mirar directament i de cap manera, perquè tampoc cremar els ulls, i a més, com no tenim receptors de dolor, no mos entram i mos quedam fora vista sense adonar-nos compte. Sí. Llavors, hem de comprar unes ueres per veure eclipsis, no? Que les que has de comprar, les que has de mirar, són les que tenen una certificació, una norma ISO, que normalment està impresa a les potes de les ueres, que és la norma ISO 123-U2-2. Si no vaig malament, per mi que és aquest número, si no ho comproveu, però per mi que era així, era un número ben fàcil de recordar. Però bé, ara totes les òptiques, fins i tot de llibreries, on es ven el llibre, també es venen ueres d'aquestes certificades. Això, el més bàsic, no? Si pel que sigui no tens possibilitat de fer-te amb unes ueres d'aquestes, hi ha altres maneres d'observar l'eclipsi de forma indirecta, que és amb un projector estenopeic, que és una cosa molt senzilla, pot fer amb una cartolina, li fas un petit forat, això és com funcionaven les càmeres més antigues, i això ho fas apuntant-te en el sol, i en teoria s'ha de projectar l'eclipsi a l'altre costat, així no ho mires directament i mires el terra, no?, on s'està projectant. Però bé, encara som a temps de comprar, sisplau, unes ueres de les bones, de certificades, i no jugar en sa vista, no? I això, no mirar l'eclipsi mai fora ueres.
Serem un dels llocs privilegiats per veure l'eclipsi, abans ho dèiem. A l'hora de triar, i tu has dit, bé, jo en el Pla de Sant Jordi ja veurem, no? Però què recomanaries, quines, per triar aquell lloc d'observació? tenint en compte que, evidentment, hi haurà molts de punts que seran col·lapsats.
Sí, bé, el primer és veure si donen el puesto que has triat es veurà l'eclipsi, no? Això, el govern d'Espanya ha fet una web que està bastant bé, que es diu triodeclipses.es o alguna cosa així, i allà tenen uns mapes, no?, de l'estil de Google Maps o coses d'aquestes, on poses on seràs i et diuen hora per hora si es veurà l'eclipsi o no, si la Serra Tramuntana et farà ombra o no, no? Tot això. Això, el més bàsic, no? I ja, lo seu és anar en expuesto i mirar, ara, bé, quan quedi poc, mirar si la posta de sol...
Com veus el sol, no?
Exacte, perquè pot ser que no hi hagi cap muntanya que te tapi, però hi ha un edifici just davant. Llavors, això és important tenir-ho en compte. I també, creuar dits, que no hi hagi núvols, que estigui el cel ben destapat, que no hi hagi calima, totes aquestes coses. Que
ja ho veurem.
Això no ho podem predir.
No, això ja ho veurem, perquè tal com estàs tens ara,
no se sap.
Continua igual, la cosa estarà complicada. Sí, quan sigui un llibre com aquest, i un fenomen com aquest, segurament desperta l'interès de molt d'infants, per investigar, per despertar vocacions científiques. I et volíem demanar, ja està disponible aquest llibre a totes les llibreries? Això, en principi,
sí.
Està des de ja fa un temps. No sé si tens més presentacions...
Per ara, tancada, no n'hi ha cap, però bé, sé que hi ha l'intenció de fer-ne més. Vàrem fer una palma fa un parell de setmanes, però bé, l'intenció és fer-ne algunes més. A més, aprofitant que tenim 3 anys d'eclipsis per davant, doncs bé, és un llibre que tindrà un poc més de vida, no?, que no és només per aquest eclipsi.
Clar, hem de tenir clar que venen molt d'aquests esdeveniments astronòmics que segurament veurem poques vegades o una vegada a la vida. Si esteu interessats, si sou pares, mares o tiets, tietes, i voleu regalar aquest llibre, Mi primer eclipse, ja el teniu disponible amb il·lustracions de Laura Caldentei, i amb aquest text i aquestes explicacions d'Adrián García, que és el físico barbudo. Moltíssimes gràcies.
A tu, un plaer.
Per haver vingut i fins aviat.
Sí, ens veurem a l'eclipsi.
Sí.
El retrovisor.
I en el retrovisor d'avui feim una mirada 80 anys enrere, perquè el mes de juliol de 1946 va néixer oficialment l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut. 61 països varen aprovar la seva constitució durant la Conferència Internacional de la Salut, que es va celebrar a Nova York, i varen establir les bases d'aquest nou organisme internacional destinat a coordinar esforços mundials en matèria de salut pública. Tot això després de les greus conseqüències sanitàries de la Segona Guerra Mundial. La Constitució de l'OMS va introduir una concepció diferent i nova de la salut, definida com un estat de complet benestar físic, mental i social, i no només l'absència de malaltia o d'afebliment. Aquesta definició, que encara avui dia és vigent, va suposar un canvi profund en la manera d'entendre la salut, reconeixent-la com un dret fonamental de totes les persones, sense distinció de raça, de religió, d'ideologia política o de condició econòmica i social. Després de la ratificació per part dels estats signants, la Constitució de l'OMS va entrar en vigor el 7 d'abril de 1948, 2 anys més tard, i des d'aleshores es commemora com el Dia Mundial de la Salut. A partir d'aquell moment, l'OMS va assumir la coordinació de, per exemple, programes internacionals de vigilància epidemiològica, de vacunació, de control de malalties infeccioses, salut materno-infantil i resposta davant d'emergències sanitàries, convertint-se en l'organisme de referència en salut pública a escala mundial. 8 dècades després, l'OMS continua exercint aquest paper essencial en la promoció de la salut global i en la cooperació entre països en aquesta matèria. La seva tasca ha estat decisiva en fites com l'erradicació de la verola, els programes internacionals de vacunació i la coordinació de la resposta internacional davant de pandèmies i altres crisis sanitàries. La Constitució aprovada aquell juliol de 1946 representa encara avui un dels pilars fonamentals de la governança sanitària internacional i un compromís col·lectiu amb el dret universal a la salut que hem de continuar recordant avui dia. Fins aquí el codi beta d'avui. Lluís Fortes ha estat el control tècnic. Tornem la setmana que ve. The killing of kids with 2 pound chicken and chips is a tactic of war waged on the poor. Can't save wages on slave wages and you don't think fresh fruit with your face on the floor. Nah, you need money for the kids, rent and light plus food in the fridge. But that last box can be the hardest tick, cause scraps will suffice but they might make you sick. As a child I used to chow take out 24 hours later skin breakout. Felt so heavy with it sitting in my belly. Dessert was a sugar coated candy jelly. Fam, that's pig meat, mashing up the kidney. Make sure no government has to kill me. I was killing myself till I realized danger. Brain, heart, liver and lungs can get failure. Now season, darling, veg and fresh herbs. Cut caffeine because it messed with nerves. Plenty lentils and chickpea curry. 20 minute meal for a man in a hurry. That's real fast food that won't break the bank. With enough nutrients to fill the tank. Drink water for the body's natural power. But water from taps can taste sour. Food deserts are designed to starve us. No fresh produce but we got Starbucks. Calories packed in treats to enlarge us. May not see the effects but the heart does. Can't breathe, can't sleep, can't run. Casamorphine wreaks havoc on the lungs. Just like fizzy wreaks havoc on the gums. And my old man said diabetes ain't fun. Ginger root is good for the youths. Blend it up and share a fresh juice. Burn sage, cleanse the room. Body is a temple, don't let it be a tomb. The food you choose to consume can damage. Processed meats, intestines can't manage. Cattle farm.